Llum verda al Consorci per impulsar el futur campus de Salut Clínic Universitat de Barcelona. La Comissió Mixta de Seguiment ha acordat que la Generalitat iniciï el procés d'elaboració del Pla Director Urbanístic, l'instrument que definirà l'ordenació del futur campus i el seu entorn. El conjunt de les actuacions previstes dibuixen un calendari amb l'inici d'obres el 2030 i la inauguració i la posada en funcionament el 2035. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest futur campus de Salut Clínic Universitat de Barcelona. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Des d'avui ja està en marxa la nova línia de bus express X3 que connecta Barcelona i l'Hospitalet d'una forma més ràpida i directa entre l'Avinguda Carrilet i Paral·lel. La línia millora les prestacions de la línia 79, que fins ara cobria un trajecte similar i que quedarà substituïda definitivament. El Fòrum de les Cultures ha reunit aquest cap de setmana totes les comunitats que conviuen a l'Hospitalet per celebrar-ho a través de la gastronomia, l'art i la tradició. En aquesta 11a edició, el barri de Bellvitge s'ha convertit en l'epicentre de la celebració. I en esports ens centrarem en el primer equip masculí del Club Tenis Taula, l'Hospitalet, que aquest cap de setmana ha assolit l'ascens a Superdivisió, la màxima categoria del tenis taula espanyol, un èxit sense precedents de l'entitat. Es presenta el Consorci Porta Diagonal Campus Clínic, que impulsarà el futur hospital clínic i el seu campus universitari a tocar de l'Hospitalet, en concret al costat de la zona de Can Rigal. De fet, l'Ajuntament de l'Hospitalet forma part de la Comissió Mixta de Seguiment, que avui ha compartit en una roda de premsa els treballs que han fet. Primer de tot, la Generalitat iniciarà un pla director urbanístic que endreçarà la zona del futur campus, que haurà de ser ratificat pels ajuntaments de l'Hospitalet i Esplugues. Es preveu que les obres comencin l'any 2030 i el futur hospital clínic obri portes al 2035 després d'una inversió de 1.700 milions d'euros.
Estem parlant de més de 300.000 metres quadrats de campus sanitari. Ho dic perquè prenguin idea de la dimensió del que estem parlant. No estem parlant només d'un hospital per la ciutat de Barcelona o per la regió metropolitana. Estem parlant d'un hospital pel conjunt de Catalunya i un hospital que vol ser no només referència allà al sud d'Europa, que vol ser un dels pioners del conjunt d'Europa.
El futur hospital i centre de docència i investigació de l'Hospital Clínic a l'Eix de la Diagonal ja ha pogut fitxar a la primera casella amb la presentació del Consorci que la Generalitat, els ajuntaments de l'Hospitalet i Esplugues i el propi Hospital Clínic impulsaran per dur a terme el projecte. El futur complex ja té quatre possibles models elaborats per estudiants d'arquitectura i que coincideixen en un model d'hospital en horitzontal. Tot i així, el disseny definitiu sortirà d'un concurs internacional encara per convocar.
Aquest futur complex sanitari es dirà Campus de Salut Clínic Universitat de Barcelona i aquest consorci serà l'encarregat de pilotar un projecte que preveu actuacions urbanístiques, obertura de zones verdes i connexió de transport públic. Segons el plànol de geolocalització, ocuparà 100.000 metres quadrats entre el complex esportiu l'Hospitalet Nord, la carretera de Coiblan, l'Eix de la Diagonal i la zona de Finestrelles a Esplugues. De moment, hi ha quatre possibles projectes elaborats per estudiants del màster d'arquitectura, que serà la base del plec de condicions d'un concurs internacional, d'on haurà de sortir el disseny definitiu. Tots quatre projectes preliminars aprofiten el desnivell de la zona i preveuen un seguit d'edificis assistencials, de docència i d'investigació que es desplegaran en horitzontal, el model ara més habitual.
Als anys 60... es va posar molt de moda als Estats Units els hospital block, que són hospitals verticals, però que tenen una dependència excessiva dels ascensors. L'horitzontal té un avantatge. La veritat és que estàs més a prop de terra i, per tant, estàs més a prop del jardí, estàs més a prop de les jardins terapèutics que he dit abans, etc. És una cosa més humana, diguem.
I a banda de les dependències pròpies del campus, també s'han previst espais i zones verdes d'ús comunitari.
Que tinguem el que se'n diu jardins terapèutics, que són per malalts, que tenen necessitat d'estar a l'exterior i que tenen difícil comunicar-se, etc. Però normalment aquí un podrà entrar i podrà passar-s'hi el dia, jugar, no sé què, serà molt fàcil accedir-hi. I que, a més, dona una altra possibilitat, que aquests cinc desnivells poden jerarquitzar-se. És a dir, un nivell tractarem de fer això, un altre nivell això, etcètera, etcètera, que això també és interessant.
Un altre aspecte cabdal serà el servei de transport públic. Així, el Pla Director d'Infraestructures preveu una inversió de més de 400 milions d'euros per perllongar la línia 3 de metro, la Verda, fins a Sant Feliu de Llobregat, i que una de les estacions faciliti l'accés al futur Hospital Clínic de la Diagonal.
Abans no es construeixi el nou Hospital Clínic a tocar de Pubilla Cases, l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha reiterat en més d'una ocasió la necessitat de que tots els veïns i veïnes de l'Hospitalet puguin ser atesos a la ciutat. De fet, a dia d'avui, l'hospital de referència dels ciutadans de la zona nord és l'Hospital Moisès Broggi a Sant Joan d'Espí. Tal com va afirmar Quirós a l'entrevista que va oferir al mes d'abril als mitjans de comunicació de l'Hospitalet, en aquest replantejament està sobre la taula una inversió per l'Hospital General.
En aquest temps, fins que arribi aquest hospital, nosaltres volem que tota l'atenció integral sanitària dels veïns de l'Hospitalet es produeixi a l'Hospitalet. Tenim una xarxa de CAPs, tenim un CUAP, tenim alguns CAPs que s'han de tirar endavant, però després tenim dos hospitals. A la Creu Roja, evidentment, s'haurà de fer una inversió i plantejar què passa amb la Creu Roja en el moment que arribi al nou clínic, i tenim l'Hospital de Bellvitge. A partir d'aquí, jo crec que tenim recursos sanitaris suficients per atendre a tots els veïns de la ciutat a l'Hospitalet.
Ja ha començat a funcionar la línia d'autobús express X3 que des d'avui uneix l'Hospitalet amb Barcelona de manera més directa. Una línia que ha quedat inaugurada pels alcaldes de les dues ciutats, David Quirós i Jaume Collboni, que han fet una part del trajecte.
La nova línia Express 3 ja connecta l'Hospitalet amb Barcelona passant per Montjuïc. Des de l'Avinguda Carrilet, el recorregut travessa el barri de Bellvitge, el districte econòmic i la Fira. A partir d'aquí, la línia X3 enfila la muntanya de Montjuïc fins a la plaça Espanya i el Paral·lel, un àmbit metropolità en ple creixement que quedarà ara més a prop de l'Hospitalet.
Té un impacte directe no només amb els usuaris de Barcelona, d'Hospitalet, sinó els usuaris metropolitans. Jo crec que és important anar connectant de forma interurbana als diferents municipis perquè els nostres ciutadans i ciutadanes puguin desplaçar-se amb una mobilitat segura, sostenible, més eficient i disfrutar de l'entorn de totes les ciutats, que al final som un contorn, una continuïtat i que ens permet d'alguna manera millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans.
Un nou Montjuïc que vol dir una nova fira, que vol dir el poble sec ampliat amb 400 habitatges, que vol dir el nou barri de la Marina i de la Zona Franca, amb més de 16.000 nous veïns i veïnes que ja estan començant a anar a viure, i a la necessitat de la connectivitat de la muntanya de Montjuïc amb Barcelona i amb el conjunt de l'àrea metropolitana, sobretot l'Hospitalet i amb el Baix Llobregat.
Aquest autobús express escurça el temps de viatge que fins ara tenia la línia 79 de bus, que queda substituïda per la nova X3. Amb menys parades i un recorregut que passa per zones de menys trànsit, s'espera que la nova línia sigui una de les més ràpides de tota la xarxa de TMB. La X3 és la tercera línia de bus express que es posa en marxa i que consolida l'aposta de TMB per un model d'autobusos més ràpids i directes.
En el cas de la X3, és la tercera línia express d'autobusos que tenen la característica d'estar molt inserits a la xarxa d'autobusos metropolitans, però tenen la característica de ser ràpids, de tenir menys parades, però de connectar més distància amb menys temps.
I des de la ciutat de l'Hospitalet, des del govern municipal, el que pretenem, el nostre objectiu, evidentment, és que totes les línies d'autobús que passen i que circulen i presten servei a la nostra ciutat, doncs, tinguin la mateixa eficiència i la mateixa qualitat que aquest X3 que posem avui en marxa.
La nova línia X3 tindrà un recorregut similar al de la futura ampliació de la línia 2 de metro per sota Montjuïc, que també tindrà una parada al districte econòmic de l'Hospitalet.
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha visitat avui l'Ajuntament de l'Hospitalet, on s'ha reunit amb l'alcalde David Quirós i amb altres membres de l'equip de govern. Durant la trobada s'ha abordat diferents qüestions, com ara com combatre la multireincidència i reforçar els judicis ràpids. El conseller també s'ha reunit amb representants municipals a les forces polítiques amb representació al consistori, excepte PP i Vox, quan han assistit a la trobada. Espadaler ha finalitzat la visita signant el llibre d'honor de l'Ajuntament. Després d'aquesta visita, el conseller Ramon Espadaler s'ha reunit a Barcelona amb el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i han acordat la creació de 4 nous jutjats de violència sobre la dona a Catalunya, un d'ells a l'Hospitalet, que serà el segon a la ciutat. I continuem amb política municipal. El Partit Popular de l'Hospitalet ha titllat de decepcionant l'acció de govern de l'equip de l'alcalde David Quirós en un acte aquest cap de setmana al terrat del Centre Cultural La Bòbila entre simpatitzants i militants del PP de l'Hospitalet. La portaveu del grup municipal, Sònia Esplugues, ha fet un balanç negatiu dels 2 anys de mandat municipal per part del PSC i ha criticat l'arribada de David Quirós a l'alcaldia fa gairebé un any. Ha dit no hagi canviat res. Esplugues ha rebut el suport del president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, que creu que el Partit Popular de l'Hospitalet s'ha convertit en una alternativa per les eleccions municipals del 2027.
Pues es un balance decepcionante y muy preocupante dada la situación que estamos viviendo actualmente en la ciudad de Hospitalet. Nosotros pensábamos que ese nuevo equipo de gobierno encabezado por David Quirós aportaría a la ciudad frescura, energía y ganas de hacer las cosas diferentes, pero nos estamos encontrando que lo único que hace es seguidismo de las mismas políticas que hacía Nuria Marín en su momento.
El Partido Popular aquí es un proyecto que ya es la alternativa al Partido Socialista, que es la única alternativa que existe y cada vez concita al apoyo de más vecinos, de más entidades y de más gente que piensa que Hospitalet puede ir mejor, que puede tener más seguridad ciudadana, que puede bajar sus impuestos, que puede garantizar mejor calidad de vida.
I acabem avui de repassar les mocions que es presenten al ple municipal de demà. El grup municipal de Vox en presentarà 3, la primera relacionada amb els treballadors autònoms i les altres dues amb l'ocupació il·legal.
Vox presenta una moció de suport als treballadors autònoms. Demanen que s'apliquin beneficis fiscals a aquells autònoms que no comptin amb uns ingressos equivalents o superiors al salari mínim interprofessional.
No se les puede seguir cobrando el IBI del local en el que desempeñan sus funciones, no se puede seguir cobrando la tasa de terrazas a un bar en el que los autónomos no estén alcanzando el salario mínimo interprofesional, no se puede seguir cobrando la cuota de autónomos a quien no alcance el salario mínimo interprofesional. Entonces, solicitamos poner en marcha una serie de medidas para favorecer la situación económica de estos autónomos con un menor nivel de ingresos.
També en l'àmbit econòmic, el grup municipal de Vox demanarà que les persones que tinguin un pis ocupat disposin d'una bonificació del 100% de l'IBI d'aquell immoble.
No pensamos que sea justo que los ayuntamientos estén cobrando el impuesto de bienes inmuebles a una persona que no tiene el uso y disfrute de ese inmueble, porque se lo han usurpado.
La darrera moció que presenten al ple fa referència a impedir l'empadronament d'ocupes i immigrants il·legals.
A partir de demà i fins al 4 de juny, el barri de la Florida acull el Festival Internacional de Curtmetratges Filmsaré. Es tracta de la 7a edició d'aquest festival que organitza l'Institut Eduard Fensoré.
El Festival de Curtmetratges Filmsaré encara enguany la 7a edició. Aquest certamen internacional l'organitza l'alumnat de quart d'ESO de l'Institut Eduard Fensoré de la Florida i ha rebut 973 curtmetratges professionals d'arreu del món. De tots els presentats, l'alumnat n'ha seleccionat 28, que seran els que competiran a la final.
La qualitat dels curts és altíssima, és excel·lent. Són curts impressionants i sí, rebem curts d'arreu del món, de Canadà, Nova Zelanda, de tot arreu on t'ho puguis imaginar. No? Tenim doncs, millor curt, millor curt en català, millor guió, millor imatge, curt d'animació, direcció, etc.
L'organització del festival s'emmarca dins d'una optativa de quart d'ESO en què l'alumnat prepara les bases, preselecciona els curts, fa els cartells i la promoció i organitza la gala final. La projecció oberta al barri i a tot l'Hospitalet serà el proper 31 de maig a l'Avinguda Primavera. Enguany, la projecció durarà 1 hora i mitja.
El principal benefici és la millora en els aprenentatges, és a dir, els aprenentatges dels alumnes estan contextualitzats i aquest objectiu que t'he dit que era complex, realment és molt complex perquè les tasques que fan els alumnes, especialment en el fet d'haver d'avaluar, d'haver de valorar curs, no és una activitat senzilla, és una activitat que requereix tant una preparació com significa el desenvolupament d'unes habilitats que moltes vegades no troben espai. I en segon lloc, evidentment, la part de crear i d'organitzar a nivell de producció fan que els alumnes tinguin un creixement exponencial molt important.
A mi des de tercer em van explicar que era el sincerer i la veritat em va interessar molt que com era un curs i com fer-ho i tot el que ve detrás d'un curs.
Va superar mis expectativas quan va fer-lo el primer trimestre, ja que ens han format sobre com meternos al paper de ser director o d'actuar a l'hora de gravar.
Diumenge 1 de juny a les 6 s'emetran 7 dels 28 curts seleccionats a Televisió d'Hospitalet.
Com cada any per aquestes dates, la desfilada dels estudiants al Centre d'Estudis Jaume Balmes va omplir el passat divendres de moda al Centre Comercial Gran Via 2. Els 200 alumnes dels cicles formatius Estètica, Perruqueria i Assessoria d'Imatge Personal van mostrar més de 60 models diferents.
Teles i teixits de fantasia han trepitjat amb força a la desfilada anual dels alumnes del Centre d'Estudis Jaume Balmes. Aquest divendres a la tarda, els més de 200 alumnes dels cicles formatius d'Estètica, Perruqueria i Assessoria d'Imatge Personal han pogut mostrar els seus dissenys i creacions de fi de curs al Centre Comercial Gran Via 2.
Para los alumnos es una gran experiencia. Al final, nuestros alumnos salen con 4 desfiles a sus espaldas cuando acaban. Es decir, que al final no simplemente tienen un título, que evidentemente hoy en día se necesita para trabajar, sino que además de ello consiguen decir, oye, yo he hecho estos 4 desfiles, mira lo que he hecho, mira cómo he trabajado o mira qué potencial tengo. Para nuestros alumnos es muy importante, igual que para nosotros también. Nosotros primordiamos y priorizamos muchísimo que nuestros alumnos puedan mostrar proyectos de esta envergadura para que de esta forma puedan acceder antes al mundo profesional.
La temàtica d'enguany, Encants i misteri, un ball de màscares entre l'elegància i el luxe, ha estat el punt de partida, a partir del qual més de 60 models han desfilat per sorprendre el jurat professional, que ha atorgat els premis a cada categoria. La satisfacció més gran, però, es troba en mostrar el resultat de tants mesos de feina.
Horas,
muchas noches.
Muchas noches, horas sin dormir, enfados también importantes, cosas a última hora, siempre pasa, pero bueno, al final el trabajo ha salido súper bien.
Y prueba y error también.
Sí, mucha prueba y error, sobre todo con el tema de las prótesis, era mi primera vez poniéndolas y me ha costado la vida.
A la passarel·la, algunes de les mateixes estudiants també han interpretat cançons i l'espectacle ha immortalitzat el seu talent i creativitat.
Bellvitge s'ha convertit enguany en l'epicentre de l'11a edició del Fòrum de les Cultures, Música i Gastronomia amb l'objectiu de representar les diferents cultures que conviuen a l'Hospitalet.
Com cada any, el Fòrum de les Cultures ha reunit totes les comunitats que conviuen a l'Hospitalet per celebrar la seva existència a través de la gastronomia, l'art, la tradició i molt més.
L'últim dia del Fòrum de les Cultures és l'11è Fòrum de les Cultures. Este any estem en Bellvitge, normalment ho hem fet en l'avenida Masnou, i ara mateix tenim els jocs, bueno, hem fet el passacalles i tenim els jocs per als nens i sardanes. Estem ballant. Esta tarda tornem a tenir otra vez cultures, perquè també tenim com a invitada a la Índia i a la República Dominicana, i este any, com a novedat, tenim una jaima, que viene de Marruecos.
Durant 3 dies, el Fòrum de les Cultures ha celebrat la bona salut dels diversos climes socioculturals que conviuen a la ciutat. 3 jornades en què gallecs, andalusos, peruans, equatorians o dominicans, entre d'altres, han mostrat la seva cultura amb orgull i passió.
El Foro de las Culturas es estar en la calle, que la gente nos vea, realmente cada uno vea lo que es un poquito una cultura diferente.
L'acte de diumenge al matí ha consistit en una desfilada protagonitzada per representants de totes les comunitats del fòrum. El recorregut ha començat a la Rambla de la Marina i ha continuat fins a l'Avinguda d'Amèrica, abans d'arribar al seu destí final, al Passeig de Bellvitge.
Bueno, pues ha sido muy colorido, o sea, precioso, mucha variedad, los grupos muy numerosos, o sea, a disfrutarlo. Y ahora pues estamos con una parte de la cultura catalana, que son las sardanas.
Una de les novetats d'aquest any ha estat la presència de representació del poble marroquí, molt present a la ciutat.
Estamos participando con la cultura marroquí, ya como ves, con la jaima marroquí y el tipo típico dulces y salados de Marruecos y el típico té verde, también con menta, y bueno, tatuajes de henna también.
Aquest tipus d'actes són una bona mostra del clima d'integració i respecte que es viu als diferents barris de la ciutat. El Fòrum de les Cultures ha tornat per recordar-nos la importància de viure respectant l'origen i la naturalesa dels nostres veïns i veïnes.
L'Hospitalet Gastronòmic continua el seu camí pels barris de la ciutat i aquest cap de setmana ha estat Can Serra, el barri on hi ha hagut la mostra gastronòmica i de vins amenitzada amb actuacions musicals. Diferents establiments del barri s'hi han sumat i tothom ha pogut gaudir de 4 vins i 4 tapes a 20 euros. L'activitat ha estat un èxit d'assistència i, segons l'organització, només la tarda de dissabte va plegar unes 2.000 persones. Andrés, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Montse.
Comencem parlant d'esports avui de tenis taula.
Amb una excel·lent notícia, perquè l'any vinent l'Hospitalet tindrà un altre equip a la màxima divisió, és el Club Tenis Taula l'Hospitalet, que aquest cap de setmana va assolir l'ascens a Superdivisió Masculina. Un èxit, evidentment, històric per a l'entitat, que d'aquesta forma, doncs, insistim, estarà a la màxima categoria del tenis taula espanyol. Aquí estem veient precisament el darrer punt, el que li va donar aquest ascens, amb aquest partit amb el punt final aconseguit per Marc Caimel i la celebració del Club Tenis Taula l'Hospitalet, que d'aquesta forma, després de guanyar el Madrid Capital, aconseguia aquest ascens a Superdivisió. Abans, a quarts de final, havia aconseguit superar el Badalona i, per tant, amb aquestes dues victòries, el Club Tenis Taula l'Hospitalet, entrenat per Òscar Gallego, la temporada vinent estarà a la màxima divisió, a Superdivisió Masculina. I parlem ara d'atletisme, perquè és un altre equip que vol estar, en aquest cas, a la màxima divisió també, és l'Hospitalet Atletisme, que aquest cap de setmana va disputar la seva jornada a l'Hospitalet, en aquest cas el conjunt masculí, i ho va fer amb bona nota. Va aconseguir el tercer lloc de la jornada, el conjunt de l'Hospitalet Atletisme, i durant molts moments fins i tot va estar lluitant per la primera posició. Finalment tercers va quedar el conjunt masculí, també terceres van quedar les noies, en aquest cas en la jornada disputada a València, i amb aquests dos tercers jocs, doncs, sembla que la salvació està més que encaminada pels dos equips, masculí i femení, de l'Hospitalet d'Atletisme, amb una competició que es decidirà d'aquí a 15 dies, 14 i 15 de juny, a la fase final. En aquest cas, els dos conjunts lluitaran per la permanència, però, insistim, sembla cada moment molt ben encarrilada per l'Hospitalet d'Atletisme a la Divisió d'Honor de l'Esport.
Era un encuentro que era bastante complicado a priori, teníamos dos equipos muy fuertes, como son Tenerife y Pamplona. Y bueno, hemos competido en casa con toda la afición nos ha ayudado un montón, siempre hace que estemos por encima de las expectativas. El año pasado sufrimos más de lo que queríamos, pero nos aguantamos. Este año hemos competido, parece ser un poquito mejor, estamos dos terceros, que ya nos da un poquito más de holgura.
I per 41a vegada, la Diada de l'Esport Escolar ha tornat a reunir a nens i nenes de l'Hospitalet per gaudir de l'esport i de l'activitat física.
L'edició número 41 de la Diada de l'Esport Escolar ha reunit centenars d'infants per celebrar, un any més, la varietat d'esports que practiquen els nens i les nenes de l'Hospitalet. El poliesportiu Sergio Manzano i els seus espais exteriors han estat l'escenari on els més petits han pogut gaudir del futbol, el bàsquet o el vòlei, entre d'altres esports.
És una festa final amb molt bon ambient perquè no prima la competició sinó l'esport, la convivència entre les famílies, els valors que es transmeten, i hem trobat aquesta fórmula que ja fa 3 anys que reproduïm, que és fer-la tot amb aquesta pastilla esportiva de la feixa llarga, voltants del Sergio Manzano i a més, i la veritat que ens està funcionant molt bé.
La Diada ha començat a les 9 del matí i ha durat fins a les 2 del migdia. 5 hores de participació intensa que han estat un èxit rotund.
Ens és molt difícil mesurar-ho exactament, la quantitat de gent que ve, perquè clar, les famílies, acompanyants, etc., doncs no ho sabem exactament.
Les competicions amb més participació han estat el futbol 3x3 i el vòlei, totes dues amb les inscripcions tancades per l'alta demanda. El bàsquet també ha comptat amb una gran participació gràcies a la presència de la majoria d'equips de la ciutat.
Avui estem fent una, com si fossin trobades, però no estem fent trobades, estem fent minipartidets de tres hores.
Oh. Hem jugat solo uno y lo hemos ganado, y nosotros hemos ganado 9-1, y nos ha ido muy bien.
Avui anem aquí a fer una diada per jugar a vòlei, i està molt xulo.
Vam fer una prova, i ens va agradar i després ens vam voler apuntar.
A l'interior del pavelló s'ha celebrat la darrera jornada de dansa amb una gran afluència de públic a les graderies. En tots els racons del Sergio Manzano, la Diada de l'Esport Escolar ha tornat a fer gaudir pares, mares, nens i nenes.
Doncs gràcies, Andrés, i tota la informació aquesta que hem donat i més, com cada dilluns, a l'Elia Canjoc.
Gràcies, Montse.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Llum verda al Consorci per impulsar el futur campus de Salut Clínic Universitat de Barcelona. La Comissió Mixta de Seguiment ha acordat que la Generalitat iniciï el procés d'elaboració del Pla Director Urbanístic, l'instrument que definirà l'ordenació del futur campus i el seu entorn. El conjunt de les actuacions previstes al calendari amb inici d'obres al 2030. Des d'avui ja està en marxa la nova línia de bus Express X3 que connecta Barcelona i l'Hospitalet d'una forma més ràpida i directa entre l'Avinguda Carrilet i el Paral·lel. La línia millora les prestacions de la línia 79 que fins ara cobria un trajecte similar i que quedarà substituïda definitivament. El Fòrum de les Cultures ha reunit aquest cap de setmana totes les comunitats que conviuen a l'Hospitalet per celebrar-ho a través de la gastronomia, l'art i la tradició. En aquesta 11a edició, el Baredà Belvitge s'ha convertit en l'epicentre de la celebració. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.